Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom. Si em permeteu, parlarem i començarem parlant d'un punt que té un peu en l'esperança i un altre peu en la crueltat de les xifres i en la fredor de les xifres. Parlo del pressupost que es dedica a la investigació científica de malalties. I clar, on està el punt de cruel davant de tot això? Doncs, i de fred, d'aquello de los números mandan. Doncs en què el pressupost d'investigació, la immensa part d'aquest pressupost, per no dir-ho tot, el 100%, marxa a investigar malalties que afecten una immensa majoria de les persones. Quan parlem de malalties greus, com per exemple un càncer determinat, molts d'aquest pressupost per investigació van a aquest tipus de malalties. Qui queda al marge? Les malalties rares. Les malalties rares queden al marge, pràcticament sense financiació per ser investigades. Insisteixo, per un cruel i fred càlcul de números, de pressupostos, d'inversió de diners. És així, no és que hi hagi una mania. És la fredor i aquest punt de crueltat que té tot això. I llavors què passa amb aquestes malalties? Doncs que es convoquen per recaptar fons, convocant campanyes per fer coses, per intentar doncs començar una investigació per determinar-les. Unes malalties rares que primer s'ha de detectar perquè no són fàcils de detectar. A vegades hi ha de noves i després moltes d'aquestes no tenen ni tractament. Ni tractament. És a dir, és un barco a la deriva que va a su suerte. És així de fred i de cruel. El viatge de Nika no és el títol d'una pel·lícula o d'un llibre, sinó el d'una campanya de sensibilització per millorar la situació dels nens que pateixen una malaltia rara. És una campanya impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i la Federació Espanyola de Malalties Rares, FEDER, amb el suport d'Alexion. Què busca aquesta campanya? Doncs sensibilitzar d'aquesta problemàtica i aconseguir recursos que permetin incrementar la taxa de diagnòstic feta per especialistes i investigadors dels 30 hospitals que formen part de la xarxa Úniques. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Què ens expliques? Estem parlant precisament d'aquesta crueltat, però a la part de l'esperança i la força per buscar recursos per a la investigació.
Efectivament, i és que pareu atenció, no?, amb aquesta dada, tu ja ho apuntaves abans també, eh? Els nens amb malalties rares triguen una mitjana de més de 6 anys a rebre un diagnòstic. I un 20%, fins i tot, s'ha hagut d'esperar 10 anys a saber què tenen, a posar-hi nom a la seva malaltia. S'ha de tenir en compte que el 80% d'aquestes malalties rares són de base genètica. Els especialistes i les famílies consideren que aquest marge de temps és inadmissible i treballen perquè no se superi un any per tal d'aconseguir un diagnòstic. Però per això calen recursos i per això es fan també aquest tipus de campanya. Que sí, que el diagnòstic no ho és tot, però també ho canvia tot, perquè sense diagnòstic no hi ha pronòstic, no se sap com evolucionarà la malaltia, com fer-li front, com tractar-la o com pal·liar els seus efectes, perquè sovint no tenen cura, i tampoc es pot explicar a la família com es transmet i si es pot prevenir altres casos amb un assessorament genètic.
Correcte.
Ja ho dèiem, que moltes d'aquestes tenen una
raó genètica, sí.
Exacte. Aquestes no són paraules meves, eh? Ha quedat molt bé, però no són paraules meves, sinó de l'Encarna Guillén, que és la directora estratègica del projecte Úniques. I de vegades, ho comentàvem abans, no estem parlant tampoc de malalties ultra rares, sinó de malalties autoimmunes, que molt sovint no es coneix què és el que provoca que el cos, no, que l'organisme s'ataqui
a si mateix.
A si mateix, efectivament. De vegades són coses d'aquestes, eh? Tu parlaves, per exemple, de la diabetis.
Diabetis tipus 1.
Per exemple.
Seria un altre exemple, com la celiaquia. Són exemples de malalties autoimmunes.
I encara no se sap ben bé què és, no?, el que impulsa això, l'organisme atacar-se a si mateix. Però, en tot cas, aquest projecte Úniques és un programa que té com a objectiu també la creació d'un programa de pacients sense diagnòstic per tal que es pugui ampliar el nombre de nens i nenes amb malalties rares als que se'ls pot fer un estudi genètic avançat. Hem de precisar que aquests nens sí que se'ls fan totes les proves diagnòstiques previstes per als protocols d'assistència, que no és que estiguin deixats de la mà de Déu, però necessiten un pas més per saber quina malaltia o quina patologia tenen per això, per fer front tant als propis metges com a les famílies. I per ajudar a finançar tot això, doncs s'ha posat en marxa aquesta campanya, el viatge de Nica, que no deixa de ser més que una nina, que viatjarà per tot Espanya simulant el peregrinatge per moltes ciutats i per molts hospitals que sovint han de fer les famílies amb nens amb malalties rares en la recerca d'un diagnòstic. Un centenar d'elles, aquestes famílies, participen a la campanya oferint el seu testimoni mitjançant diferents vídeos que es difondran en xarxes socials, i seran ells també, aquestes famílies, les que rebin i facin córrer les primeres 100 niques físiques.
Doncs parlem precisament amb una família que té una nena que té una malaltia no rara, ultra rara. També estan les denominades ultra rares en aquest cas. I que en el seu moment va posar en marxa també un projecte per recaptar fons i recursos per investigar-la. Estem parlant de... anava a dir el viatge, però és l'aventura de l'abril. La lluita de l'abril. Parlem amb el seu pare, el Jesús Merino. Jesús, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jesús. Fem una mica d'història.
Gràcies a vosaltres.
Quina edat té ara mateix l'abril?
L'abril, el 25 d'aquest mes, farà 9 anys.
9 anys. I quina és la història? Com comença tot?
Doncs l'abril, quan va néixer, va sortir tot bé, va sortir tot perfecte. El naixement i l'embaràs va ser correcte, però quan va començar a créixer, doncs vam veure que hi havia un endarreriment, no? L'evolució d'un nen normal. Llavors, bueno, vam començar a fer moltes proves i després de molt de temps, perquè vam trigar 3 anys sense saber què li passava, doncs vam veure que tenia una malaltia ultraminoritària que es diu paraparèsia espàstica del tipus 52.
Com? Ho vols repetir, sisplau?
Sí, és paraparèsia espàstica del tipus 52. Una malaltia, un tipus de paraparèsia, que hi ha 86 tipus de diferents, i ella pateix una de les més complicades, que afecta, doncs, a part de lo que afecta una paraparèsia espàstica normal, que és un deteriorament dels muscles, no?, del tren inferior, doncs ella pateix un dèficit intel·lectual sever, té atacs d'epilèpsia, falta de parla, bueno, un deteriorament neurològic important.
Clar, a partir d'aquí, Jesús, com reaccioneu i què feu? Quina és l'orientació que us donen?
Bueno, la primera visita on ens diuen al neuròleg, ens diu la malaltia que pateix l'abril, doncs, com bé deies abans, normalment quan tu tens una malaltia greu, però hi ha investigació, hi ha cura, tu vas al metge i com pot ser algun tipus de càncer, no? I et diuen, tens això, anem a fer això o anem a fer l'altre?
Sí.
Doncs la nostra visita no va ser així. Va ser bastant desolador perquè ens va dir, la vostra filla de 3 anys té això, no sé què poder dir-vos perquè no hi ha tractament, no hi ha investigació,
no hi ha res, ni
el que està descrit que la malaltia provocarà amb ella amb els anys, perquè no hi ha una investigació ni del tipus, ja no per una cura, sinó del tipus de saber què farà la malaltia amb la vostra filla.
Sí, no se sap que, com evolucionarà, què farà, com no farà, si això es complicarà.
Exacte.
Més, menys... No, absolutament res se sap. Se sap què passa, però no.
Exacte.
Se sap absolutament res. Però quan parles... Sí, digues, perdona.
Descriuen una errada genètica que la teoria diu que li farà X coses, però ella, o sigui, té la malaltia aquesta que no hi ha molta gent, es va diagnosticar per primera vegada el 2011, llavors no hi ha pacients suficients com per haver pogut fer un estudi. Sí, és bastant complicada la situació.
Clar, parlem d'una malaltia, com explicaves al principi, ultra rara. No sé si saps xifres, per entendre's. Quan parlem de malaltia ultra rara, quantes persones al món poden patir aquesta malaltia?
Doncs a Catalunya està només l'abril, a Espanya hi ha 3 persones i a tot el món hi ha 55 persones diagnosticades.
Ostres, això és un percentatge ínfim.
Sí, sí. Sí, sí.
Clar, a partir d'aquí reaccioneu i es posa en marxa la lucha d'abril, no?
Sí, al cap d'uns mesos decidim que ja estava bé de plorar, no? I de... perquè no aconseguíem res. I van decidir crear l'associació La Lucha d'Abril i van començar a recaptar fons i a la vegada, en paral·lel, buscar algun investigador, alguna universitat o algun hospital que es volgués fer càrrec de la investigació. I bueno, la veritat és que vam trobar l'equip de Miguel Chillón, que està a l'Institut de Neurociències de l'Autònoma de Barcelona, que es van fer càrrec de la investigació sempre i quan estigués financiada per la lucha d'abril. Mm-hmm. I en aquesta carrera de buscar calés per finançar la investigació estem encara, després de 6 anys.
Carai, i com funciona? Com va la recaptació i la posada en marxa de tot això?
Doncs va ser difícil, no? Perquè al final, al principi, ningú et coneix, ningú coneix la malaltia i, bueno, la veritat és que hem tingut la sort de que la gent ha estat al costat de l'Abril i la gent que ara més coneix l'Abril, que és difícil, perquè al final que coneguin una única persona que està tota Catalunya amb una malaltia, doncs és complicat. Però anem fent feina i cada vegada la gent coneix més l'Abril i la veritat és que la lluita va bé, o creiem que va bé, i la investigació també va molt bé. La veritat és que s'han fet avenços molt importants i s'ha aconseguit demostrar en el model animal que es pot no només aturar la malaltia, sinó que es pot fer retrocedir, no?, els efectes degeneratius de la malaltia de l'Abril.
Carai, i això són experiments que s'han fet a laboratori ara mateix, no?
Exacte, s'ha fet amb les cèl·lules que es van extreure de l'Abril i de la seva mare, i amb un model de ratolí que es va haver de crear, perquè, clar, com la malaltia està en ultraminoritària, no existia un model d'animal amb la malaltia de l'Abril. Llavors es va haver de crear i es va començar a procrear ratolins amb la malaltia de l'Abril per després poder fer les proves. I, clar, tot això es fa al ritme de la recaptació dels fons, que al final és limitat, no?, perquè som una família recaptant fons per la malaltia, llavors no és el mateix que vingui una fundació gran o ajuda del govern. Yeah.
Clar, les administracions, diferent, davant de tot això, no diuen, no, us donarem una subvenció, farem alguna cosa, no, hem fet ja alguna cosa?
A dia d'avui no hi ha res. Sí que és veritat que estem intentant que ara que la recerca està en un punt més avançat, estem intentant que des de l'administració se'ns doni un cop de mà, perquè ja hem aconseguit demostrar que aquesta investigació funciona.
Doncs, Jesús Merino, escolta'm, felicitats per l'esforç, un petó molt gran per l'Abril i per tota la família, i tant de bo tot això, doncs, bé, la investigació vagi bé. Tant de bo sigui així.
Agraïts que ens doneu un cop de mà i convido tothom que entri a les xarxes socials de La Lucha d'Abril per veure la nostra lluita.
Doncs ja estarà. La Lucha d'Abril és fàcil de trobar. Jesús Merino,
sí,
moltíssimes gràcies per la xerrada. Molt amable.
Molt amable. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la realitat de les famílies que tenen fills o persona al seu càrrec amb malalties rares o ultrarares. Va, que de seguida en parlarem d'unes quantes coses. Per exemple, us agradaria ser superrics? Sí, no? Segurament. Ara, què faríeu amb tanta pasta? Ajudaríeu a la gent? O no? O us la quedaríeu? És que aquí hi ha exemples de superrics. Podríem tenir Elon Musk o Donald Trump com exemples de superrics i no sé quina opinió tindríeu d'ells. De Donald Trump, què? Segurament, si ho fem, ara imaginem que no estem a la ràdio i no he de ser políticament correcte. Segurament, si jo faig una pregunta oberta, la majoria de vosaltres podria estar desequilibrat. És un home que li falta aquí, hi ha algo aquí que no va. No hay nadie al volante. A veces parece que no hay nadie al volante de Donald Trump, però decisions que desequilibren l'economia planetària. És un superric. Ara, este hombre... ¿Está bien este hombre o no? Elon Musk, 3/4 del mateix. És un tio raro. És que tu el veus per la tele i dius, este és raro. És un tio que de pequeño algo le pasó. O sea, ese hombre está raro. O sea, però són superrics. Ara, si tu fossis superric, series bo o dolent? Què faries? T'entraries en política? he de dir que he posat dos exemples, que igual no són les millors, però la majoria de superrics són absolutament anònims. De si en parlarem de tot això, de superrics i la ficció, de com la ficció el reflexen. Però com teniu els vostres ulls? Per cert, oftalmologia al dia. Tenim tots els dilluns un espai del doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, que portarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Tots els dilluns els tindrem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. El doctor Vivar Badia respondrà els dubtes que més preocupin del món de l'oftalmologia i ens posarà al dia. Si teniu cap dubte sobre tot això i voleu que el doctor us respongui, doncs tenim un mail perquè envieu la vostra petició, el vostre dubte. radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Nosotros nos dimos cuenta ya el primer año que estuvimos ahí, que lo teníamos a la MIC con 15. Ya con solo verlo, ¿no? Los primeros minutos, ya te das cuenta que es distinto, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quins són els avantatges de tenir una assegurança de salut? Mira, t'ho explico amb DKV Assegurances. Quan necessites atenció mèdica, el que més valores és que t'atenguin ràpid, que no tinguis que desplaçar-te si no cal, i que si tens algun dubte puguis resoldre-ho al moment. Per això, a DKV fan que tot sigui més fàcil, i sobretot ràpid. Amb la teva assegurança de salut pots parlar amb un metge per videotrucada o chat, en qualsevol moment del dia o de la nit. Et fa mal alguna cosa i no saps si anar a urgències? Tens febre i dubtes si prendre alguna cosa? El teu nadó s'ha despertat amb tos a les 3 de la matinada? Doncs només necessites treure el mòbil i en pocs segons estàs parlant amb un professional. I si necessites, després d'aquesta consulta online, pots rebre la teva recepta directament al mòbil, sense desplaçament, sense pèrdua de temps. I també pots demanar una cita mèdica amb un clic, des de l'aplicació, sense trucades, sense esperes, així de ràpid. A més, pots gestionar autoritzacions, consultar el teu quadre mèdic o revisar informes directament des del mòbil. Perquè quan parlem de salut, cada minut compta, i saber que tens un metge a l'altre costat, doncs dona molta tranquil·litat. A més, en DKV no només estalvies temps, també evites complicacions. Tot està pensat perquè no perdis ni un minut. Des de la contractació que pots fer online en pocs passos fins l'ús diari de la teva assegurança. En resum, amb DKV tens accés a atenció mèdica immediata, gestió digital senzilla i resposta a l'instant. Així, quan ho necessites, tens el més important, una solució ràpida. Fem-ho fàcil, fem-ho fàcil. Vine a DKV. Més informació al 93 642 52 91 o a DKV, ho diré, DKV.es/fem-ho fàcil.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us agradaria tenir molta pasta, ser superrics? Però superrics, allò que no sabes ni lo que tienes. Pues esta, aquest és l'exemple. De fet, els superrics han estat sempre reflexats en la ficció, habitualment com villanos. Les pel·lis de James Bond, los villanos solen ser superricos, supergrans estrategues que tenen molta pasta, o que són grans capos de la tecnologia. En el món real, els superrics ara cada cop s'apropen més a figures com aquesta. Imaginem que entrem a la cabina d'un avió i allà no hi ha ningú, no hi ha cap persona pilotant. Doncs així és la sensació que tenim, o que almenys personalment puc tenir, si penso en el cervell de Donald Trump. Bàsicament, aquest home és un superric, com Elon Musk, però penses, és que ja, si busqués un paral·lelisme amb la ficció, sabeu el fragment de la pel·lícula El gran dictador de Charles Chaplin? Quan està Charles Chaplin fent de Hitler, parodiant a Hitler, i està jugant amb la gran bola del món, jugant, que li dona amb el cul, li dona així, juga amb... Pues, dona la sensació que dona el trap de ser un què. Però entrem més en què, amb els superrics, amb senyor Antoni Roig, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigador del grup Mediacions. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia, un plaer.
Jo no sé si davant de tot això he de tenir por o no de tenir por de que superrics accedeixin a la política, en aquest cas.
Bé, jo escoltant-te estava pensant en que potser la gran diferència és que aquests superrics són agents socials, els són molt visibles. O sigui, tradicionalment, clar, superrics n'hi han hagut sempre, probablement, jo ho imagino, però no en tinc l'experiència directa. Però realment estàvem acostumats a que estigui una mica en l'ombra, més apartats, però aquesta noció del superric que omplen els titulars, que són agents actius, és una cosa molt nova. Jo crec que aquest és el gran canvi.
Clar, però és que en principi ho parlàvem, la ficció no sé si ha tractat molt bé els superrics en funció de com, però la política amb superrics està fent, pot fer trontollar el planeta tranquil·lament.
Sí, a mi em passa, no sé si us passa a vosaltres, que de vegades llegeixes titulars o escoltes la ràdio i tens la sensació de si estàs realment escoltant la realitat o és fruit de la ficció, perquè hi ha una connexió molt, molt directa amb aquestes accions que deies tu que semblen il·lògiques i que són pròpies d'això, a més d'un personatge que no d'una persona real.
Realment és així, perquè clar, quan parlem d'això i posem aquests superrics en ficcions o fins i tot a la política, com veiem abans posava la figura de Donald Trump i de l'opinió que podria tenir popularment les persones d'això, és d'un pas en la maldat. Sembla que ser superric no és sinònim de ser bona persona.
Clar, aquí hi ha tota una tradició, també de que la ficció o bé se n'enriu moltes vegades dels superrics, aquest punt de mirar-nos-els una mica amb aquest punt de... Decidien a mig camí entre el menyspreu i l'enveja, probablement, que són capaços de fer que jo no puc, i també aquesta mirada crítica, aquesta mirada d'atenció, perquè la gent que acumula tant poder i acompanyat d'aquest punt de maldat, que és propi de la ficció, però que pertany al final a una amenaça, no?, que sentim de que aquesta gent acumula tant poder que poden, com deies tu al principi, també doncs, influir en l'economia o canviar un govern o poder influir decisivament en les nostres vides. I aleshores aquí és on entra aquest punt de connectar el superric com a persona que acumula molt de poder a la maldat.
I sempre m'han dit, ningú es fa ric treballant. No sé si la ciència... La ciència-ficció, la ficció en aquest cas també ho reflexa que ningú es fa ric treballant. I la realitat no sé si fins i tot podria ser així, crec que no.
Aquí, clar, és un problema molt interessant, perquè realment, si ens fixem també amb els superrics, o sigui, hi ha una certa varietat, o sigui, hi ha superrics que quan els coneixem en el món de la ficció, doncs simplement sabem que ho són, però normalment no acabem de saber quin és el tret distintiu, que és el fet ser rics, tot i que a vegades, per exemple, hi ha un tipus de malvat superric que és el que ve de la tecnologia, el que és una mena de guru tecnològic o que ha sabut aixecar un imperi, el qual té molta relació amb les grans tecnològiques dels Estats Units, i que de vegades això, aquí hi ha una connexió. Aquí podríem dir que sí, que hi ha una persona que te'l presenten com a geni o com una persona brillant en alguns aspectes, però que connecta amb aquesta mena de perversió, sigui pels diners o sigui pel poder.
De fet, a la vida real, la major part de superrics, jo havia posat dos noms, Elon Musk, Donald Trump, segurament seria una de les figures de superrics més clares i més populars, però és que la immensa majoria són anònims.
Exacte, sí, i l'altre dia s'estava llegint també un article sobre això, de quina és la persona. Això és una pregunta molt clàssica a la vida real i a la ficció. Qui hi ha al darrere de...
Sí, no, de quines són les teories, moltes teories de la conspiració darrere d'aquestes coses.
Tant. Sí, i clar, i la ficció n'està ple, i aquesta, o col·lectius de malvats, aquesta mena de consells d'administració de la maldat formats per superrics, que això també és un clàssic i que a més també ho podem veure sovint.
Moltes persones segurament pensen, home, si jo fos superric i em sobrés la pasta, ajudaria a investigació, ajudaria la gent, ajudaria a construir hospitals, ajudaria a... perquè no reflexa aquesta part, perquè hi ha persones que tenen molts diners que ho fan, que ajuden, en tot cas. Mm-hmm. Per què això no és tan popular, o quan es fa sempre es busca donar un gir?
Aquí jo crec que hi ha de vegades aquest punt d'atenció del dilema. Feia un moment que estàvem parlant del superric com el que no, potser no s'ha fet ric treballant, o potser aquest superric o ric que té doncs un talent. I llavors aquest dilema de vegades succeeix, no? Que he aconseguit arribar fins aquí, podria canviar el món. Recordo una sèrie en concret que és el Chacal, la versió nova, que això és super interessant com han anat canviant les adaptacions, no? Però en l'última hi ha aquesta tensió entre el milionari que te'l presenten clarament com a milionari, que té aquest estil de vida quasi obscè propi del milionari, però que té un pla per canviar el món i fer-lo millor, i té uns altres superrics que estan més a l'ombra, que volen parar això perquè, òbviament, van contra els seus interessos per un motiu o per l'altre. Llavors, aquest dilema entre el ric poderós que ho és, però que podria fer alguna cosa bona, i aquests altres tipus de superrics que volen mantenir el sistema com està perquè és el que els convé, això també és un tema que funciona. És veritat que no sempre és així, però n'hi ha exemples.
Doncs, Antoni Roig, professor dels Estudis de Ciències de la Informació, de la Comunicació i de la UOC, i investigador del grup Mediaccions. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada. No sé si a tu t'agradaria ser superric. T'agradaria?
Depèn del moment. Intentaria ser aquest superric cap al bé, però vés a saber què ens passaria.
Una abraçada molt forta, Antoni. Moltes gràcies per l'atenció.
Igualment. Bon dia.
I què et passaria tu pel cap? A tu t'agradaria? Doncs mira, a mi sí, ja ho dic que sí. Jo, a mi, què vols que et digui? A mi, dona'm els diners i jo ja m'encarrego de ser feliç i de fer el bé. O no, perquè mai se sap què passa amb el cap, Va, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Esto de los dineros nos interesa todo.
Hombre, ¿a ti también te gustaría ser súper rica?
Yo sí. Por lo menos que me dejen probarlo.
Hombre, sí. Y luego ya si eso...
veo que no me va bien, pues digo, pues renuncio. ¿De acuerdo? Pero por lo menos que me dejen probarlo. Yo creo que me adaptaría fácil, ¿eh?
Bueno, yo también lo creo. Bueno, pongamos los pies en el suelo. ¿Y dónde nos llevas hoy, Carmen?
Mira, vamos a otra forma de felicidad, ¿no? El dinero es verdad que puede ayudarnos, ¿eh? No la da plenamente, pero sí ayudarnos a ser felices. Y otra cosa que nos puede ayudar muchísimo a ser felices es nuestra salud, es decir, gozar de lo que se llama salud plena, ¿vale? Entonces, este término de salud plena, ¿qué abarca exactamente? Esto abarca salud física y abarca salud mental. Significa que yo físicamente no tengo ninguna enfermedad, es decir, no tengo ningún tipo de problema de los tradicionales que se pueden conocer. Tengo un físico, tengo una salud que me permite hacer lo que me gusta, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de cansancio, sin ningún tipo de... sin generarme ningún problema, para que nos entendamos. Y tengo salud mental, que significa, bueno, que me encuentro bien conmigo mismo, que es fundamentalmente de lo que se trata, ¿no? Por ejemplo, usando el ejemplo del dinero. poco, mucho, relativo, siempre y cuando yo me sienta bien con la cantidad de dinero que tengo, ¿no? Entonces, esa salud plena que abarca la salud física y la salud mental está muy directamente relacionado, Cruz, con el exceso de peso, ¿vale? El exceso de peso, que yo siempre he puesto el ejemplo de las garrafas de agua, es decir, cada garrafa de 5 litros de agua pesa 5 kilos, con lo cual si a una persona le sobran 10, que no son tampoco tantos kilos, bueno, pues lleva a cuesta dos garrafas de agua, que va a dar repercusión en la rodilla, va a dar repercusión en los tobillos, va a dar repercusión en la cadera, aparte de estar acumulada en diferentes partes de nuestro cuerpo y poder ir asociada con otras patologías como son las enfermedades metabólicas, ¿de acuerdo? Pues bien, el exceso de peso nos merma la salud física. Y si alguien dice lo contrario, lo que está haciendo es justificándose, que está en su pleno derecho a hacerlo, ¿no? Yo hace poquito veía en redes sociales un personaje conocido al que le están sobrando aproximadamente 20 kilos y decía: estoy contenta, estoy feliz, que vengan a mí los kilos, yo no tengo por qué perderlo. Bueno, yo considero que ese tipo de mensaje no son positivos desde el punto de vista que se está dando una generalidad que no corresponde a la mayor parte de las personas. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay un problema en que alguien tenga 20 kilos de más, si esa persona está contenta consigo misma y le va bien, perfecto, pero tiene 20 kilos de más, que esto es lo importante que tenemos que saber, ¿no? Y que cuando somos jóvenes tiramos perfecto de 20 kilos, pero cuando esos mismos 20 kilos tenemos 60 o 70 años, ya pesan casi el doble, ¿de acuerdo? Porque el arrastre que tenemos que hacer de ello es mucho más importante. Entonces, buscando esa plenitud de salud, tanto física como mental, hay que intentar solucionar el sobrepeso. Solucionar el sobrepeso a cualquier precio, que significa eligiendo cualquier terapia, no, rotundamente no. No merece la pena. Si para yo es solucionar un problema de sobrepeso, tengo que poner en peligro mi salud, mejor que me quede como estoy. Entonces, las opciones que yo siempre he defendido, que seguimos defendiendo, y es lo que le va de maravilla a nuestros pacientes, es aprender a comer, hacer cambios de estilo de vida facilitos, que no sean muy complicados, y generar una ayuda que haga que el paciente vaya perdiendo los kilos de forma más fácil y sobre todo más duradera en el tiempo. Esto es lo que hacemos. Ofrecemos una visita preliminar conmigo, porque yo creo que la información que el paciente me puede dar a mí, la que yo le puedo dar a él, es muy importante en ese primer contacto.
Claro.
Y a partir de ahí recibe una estrategia de tratamiento, un presupuesto y decide lo que quiere hacer.
Efectivamente, ¿no? Y además hacéis un seguimiento exhaustivo. O sea, no dejáis al paciente ahí abandonado a su suerte.
Nunca.
No, porque además hay una parte muy importante de esto, y es el seguimiento, el factor psicológico. Es muy importante el factor psicológico en esto, y en muchas ocasiones hay momentos de debilidad, hay momentos que dices, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y necesitas ahí a alguien que esté contigo para echarte una mano psicológicamente. Y por eso, en el Centro Médico Estético Starben esto lo hacen muy bien. Además, llevan un montón de años haciendo, lleváis un montón de años. ¿Cuántos lleváis, Carmen?
Pues que yo me dedico a esto casi 40.
Joder, madre de Dios.
Así es que empieza a echar cálculo de años. Mejor que no, bueno, mejor que no echemos cálculo.
La primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar a través de la web. En la web encontraréis todas las maneras para hacerlo, el mail, etcétera, etcétera, que es starbene.es. Pero os doy un número de WhatsApp a través del cual también podéis concertar esa primera visita informativa gratuita, que es el 654-300-525. 654-300-525. Doctora Carmen Torrejón, un beso muy grande.
Un beso enorme.
Hasta luego. Cuídate. Va, que de seguida parlarem de... Mira, d'hamburgueses. Que no està malament, la dieta no està en contra de les hamburgueses, perquè el dia 28 és el Dia Internacional de l'Hamburguesa. I en parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
13 viaja por las diócesis de toda España para enseñarnos sus tesoros y sus proyectos para la comunidad.
Pues toda la basílica está pensada para ella.
Esta copa pudo estar en la mesa del Señor.
El sacerdote Fidel Gómez nos abre las puertas del patrimonio de la Iglesia para mostrar cómo su cuidado revierte positivamente en la sociedad.
La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural.
Un lugar en la tierra. Diócesis de Zamora.
Cada iglesia y cada rincón de esta ciudad Es un auténtico viaje en el tiempo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano consigue hasta 800 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
És el sol trepidant de Stephen Morrison que aterrarà aquest dissabte al Festival Íntims del Casino de Barcelona. Demà et convidarem. Demà tindrem, posarem a disposició unes entrades dobles per anar aquest dissabte planazo, aquest dissabte per la nit al Casino de Barcelona, al Festival Íntims, per gaudir del soul de Stephen Morrison. Si no t'agrada el soul, ja oblida't, però si t'agrada, Stephen Morrison és un dels referents en tot cas, i serà fantàstic la seva actuació en aquest format tan peculiar del Festival Íntims del Casino de Barcelona. A la seva web trobaré totes entrades i tota informació a la web del Casino de Barcelona pel Festival Íntims. A més, el 28 de juny està Gonzalo Hermida, Alfred García, Passion Vega i Blaumut. Va, parlem del Dia Internacional de l'Hamburguesa. Abans el tècnic m'estava dient, hamburguesa ara? Pues sí, parlem del Dia Internacional de l'Hamburguesa i parlem amb l'Antoni Gálvez, president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia, Cruz, bon dia, gent, com esteu?
Va, doncs mira, anem a veure com... Perquè si jo vaig a comprar hamburgueses, com sé que una hamburguesa és realment bona? En què m'he de fixar?
El primer tens que anar al teu carnisser de capçalera. Això sempre ho dic, que sabeu que heu de tenir un carnisser de capçalera. I us heu de fixar, doncs, que amb la qualitat de la carn, que ja es veu, aquella lluentor que té la carn quan està recent feta del mateix dia, perquè nosaltres fem les hamburgueses a diari, vull dir, i a vegades dos i tres cops a diari, perquè no fem grans quantitats, no és que dius, mira, fas una partida de 100 quilos, no, vull dir, fem quasi bé a demanda, però a més, amb tantíssima varietat com que tenim, doncs sempre funcionem d'aquesta manera. Són hamburgueses per gent de morro fi, vull dir, que veuen la qualitat, que saben el que es posen a la boca.
Quina carn es posa habitualment en una hamburguesa? O això és indiferent?
No. És una carn totalment de qualitat, que a més passa per les nostres mans, que la polim, que la mimem, que si té una mica de nervi el traiem, perquè és molt fastigós trobar-te a la boca algo que no sigui carn, i li traiem els greixos necessaris perquè, bueno, sigui una hamburguesa de carn, 100% carn.
I ha de ser vedella, de pollastre, de com va el tema?
Pot ser de lo que vulguis, a demanda. Pot ser vedella i porc, pot ser conill, pot ser xall, pot ser pollastre.
No he provat mai una hamburguesa de conilla.
Justament, encara que no t'ho creguis, a casa meva estem fent hamburgueses de conill, que les fem. Si em permets que m'avanci una mica, amb carn de conill, que hem desfet els conills aquell matí a casa per no que sapigués el que tenim a les mans, i a més fem una de normal, fem altra amb verduretes i altra amb bolets.
Jo t'anava a preguntar què feien les hamburgueses del Gremi tan que són artesanes i úniques, que fan tan especials, però ja ho estàs dient, ho estàs explicant perfectament, amb tot això, que totes aquestes varietats, tot aquest tipus de carn que els hi posa, doncs ja les fan si mateixes especials, no?
Home, és que lo especial ja és la carn, que és de primeríssima qualitat i sempre són carns molt triades, perquè amb una hamburguesa no pot anar, no s'hi val tot. Vull dir, hem d'anar a buscar l'excel·lència. I això, els meus companys ho hem sabut entendre, i una hamburguesa està feta amb carn especial per a les hamburgueses. No com altres... Bueno, car especial per a les hamburgueses.
Sí, no entrarem en detalls, vale? En aquest cas. Vale.
No entrarem en detalls. Vull dir, que tu, quan estàs a casa teva, el teu fill, li demani una hamburguesa, no tinguis dubtes i dir, oi, és que les hamburgueses... No. Escolta, tant se val que et mengis un bistec com una hamburguesa. I si la canalla es menja millor una hamburguesa, escolta, no tingueu pena. Vull dir, foteu-li, doneu-li una hamburguesa perquè estaran tan ben nutrits com amb un bistec.
Perfecte, doncs ja ho sabeu. A més, recordeu, podeu seguir el gremi, a part de la web, per trobar aquestes carnisseries, també a l'Instagram, que és @gremicarnissers, a Instagram, i podeu participar en aquest sorteig que estava explicant l'Antoni per aquest Dia Internacional de l'Hamburguesa del 28 de maig. Antoni, president, Antoni Gálvez, president del gremi de carnissers xarcuters i aviram de Barcelona, escolta'm, gràcies i que tinguis un gran bon Dia Internacional de l'Hamburguesa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, com sempre, visca la carn.